a Ràdio Estel.
Has vist mai la posta de sol des dels turons de Besau i de Bajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 14 de gener. Vine amb nosaltres i descobreix-ho en directe, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Síria és tristament notícia, gairebé de manera permanent, per una guerra sobre la qual no veiem ara per ara una sortida. Coincidint amb el moment en què es compliran aquest diumenge, 5 anys i mig del conflicte, l'Observatori Sirià dels Drets Humans ha dit avui, en un comunicat, en un informe, que ha pogut documentar ja més de 300.000 morts entre civils i combatents des d'aquell fatídic 18 de març de 2011. Calcula, però, que la xifra total de víctimes podria ser molt superior, concretament de 430.000 morts. Aquesta dura realitat ens arriba coincidint amb les primeres 48 hores, a punt de complir-se, d'un alto al foc temporal que de moment es respecta. Les agències humanitàries aprofiten la treva d'una setmana per distribuir ajuda a la població, sempre que tinguin la seguretat que els combois poden arribar als llocs de destinació sense problemes. És un alto el foc molt fràgil, en vigor, mentre diferents sectors i grups armats implicats en la guerra el critiquen perquè consideren que afavoreix el règim de Bashar al-Assad. En canvi, les zones controlades per Daesh, o el mal anomenat Estat Islàmic, o el front al-Nusra, antic representant d'Al-Qaida a Síria, no fan callar encara les armes, malauradament, malgrat la pèrdua de força a causa dels atacs exteriors i pels contraatacs de l'exèrcit governamental. Sense perdre de vista també la duríssima situació de la minoria cristiana a Síria, aquest país del Pròxim Orient és ara, i des de fa 5 anys i mig, el terrible escenari d'uns enfrontaments perversos, multilaterals i sense cap horitzó de calma o de pacificació, cosa que allunya i dificulta encara més una futura reconciliació. Avui ens preguntem des del Mirador com es pot aturar aquesta guerra. Un gran acord diplomàtic internacional amb la participació de les parts implicades, una acció, si cal, de força contra el terrorisme i l'autocrítica de les grans potències mundials que han facilitat anys enrere l'operativitat de molts grups armats i terroristes, formen part del que podríem qualificar d'urgent full de ruta davant el qual no ens podem quedar passius. Obrim la nostra taula, la taula del Mirador de l'actualitat. Ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel Mohamed Said, que és palestí, membre de l'Associació de Palestins a Catalunya. Benvingut, bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Gràcies per la seva presència. També tenim amb nosaltres Rosa Añó, que és membre del Comitè Català d'Ajuda als Refugiats. Rosa Añó, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I durant uns minuts ara tindrem des de l'altra banda del fil telefònic, concretament des de Roma, el sacerdot Rodrigo Miranda, que és membre de l'Institut del Verb Encarnat. Ha viscut 4 anys dins aquests 5 anys i mig de guerra a Síria i té una experiència de 10 anys al Pròxim Orient. Padre Rodrigo Miranda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rodrigo Miranda es chilé y nos acompaña desde Roma. Muchas gracias por su presencia hoy entre nosotros.
Gracias a ustedes por el interés, por estas noticias tan importantes.
Bé, abans d'entrar en matèria, anunciem que tenim la possibilitat de participar. Teniu vosaltres, millor dit, amics oients, la possibilitat de participar en la pregunta del dia, que és aquesta. Com es pot aturar la guerra a Síria? Podeu respondre entre tres opcions o fer els vostres comentaris. Les tres opcions són amb un gran acord internacional, amb una acció militar i diplomàtica coordinada per aturar l'Estat Islàmic o amb l'autocrítica de la comunitat internacional i un diàleg amb el règim sirià. De moment, la meitat, 50%, opten per la primera opció, amb un gran acord internacional, un 30% amb una acció militar per aturar l'Estat Islàmic i un 20% amb l'autocrítica de la comunitat internacional i també el diàleg amb el règim sirià. Hi ha hagut diferents respostes a través del Twitter. També podeu utilitzar el hashtag @miradoractualitat. Ens diu, per exemple, un oient de Vilanova i la Geltrú, que es fa dir el xerraire al Twitter, ens diu, com totes les guerres geopolítiques, fent parar el foc i acordar retirar l'Assad del govern. Diplomàcia zero, ens diu. També hi ha opinions de l'enquesta també expressades per diferents oients. Per exemple, ens diu Maria de Barcelona, aquesta guerra només la podem aturar parlant des de tot el món i des de totes les sensibilitats, intentant aturar les fonts de finançament dels grups armats. Bé, un cop repassades aquestes breus opinions d'oients i agraint la presència del palestí Mohamed Said, de Rosa Anyó, del Comitè Català d'Ajuda al Refugiat, i de Rodrigo Miranda, sacerdot que ens acompanya des de Roma, parlem una mica de Síria. Padre Rodrigo Miranda, para no robarle mucho tiempo, usted nos acompaña en directo desde Roma, ¿qué experiencia tiene de Siria? ¿Nos la puede comentar muy brevemente?
Sí, yo he tenido 10 años misionando en Medio Oriente y los últimos 4 años, desde el 2011, he podido vivir el conflicto en primera persona.
Sí. ¿Y qué situaciones ha vivido? ¿Qué es lo que usted ha visto y nos puede contar, aunque sea en algunas pinceladas?
Sí, es un conflicto inesperado para la población siria, es lo que nosotros nos comentaban los civiles y particularmente nuestras comunidades cristianas que allí viven. Y es un conflicto que nace violento inmediatamente. Hay distintos sectores y distintos protagonistas. Durante todos estos años hemos visto atrocidades, violencia de todo tipo, muertes. Entonces, todo lo que quizás nosotros conocíamos en el Medio Oriente, mal llamada primavera árabe, en Siria, como lo decían también los mismos locales, es un invierno lleno de muerte. Particularmente, nosotros asistíamos a las comunidades cristianas y la persecución y los atentados y las atrocidades, también las muertes y crímenes que se cometían eran de modo sistemático e intencional. Por lo tanto, también se agrega ese elemento, además de todas las víctimas de este conflicto terrible.
Víctimas que son más de 300.000 como mínimo confirmadas oficialmente. ¿Y cuál es la situación de la minoría cristiana? También hemos tenido en diversas ocasiones en estos 5 años y medio noticias de muchos cristianos que han tenido que huir o que viven situaciones desesperadas. ¿Usted cómo les pudo atender cuando estuvo allí y cómo ve ahora la situación?
Bueno, como les decía, desde el comienzo hemos sufrido ataques intencionales y sistemáticos durante todos los años de este conflicto en distintos momentos y particularmente cuando nosotros celebramos las grandes fiestas de nuestra fe. Y yo particularmente he vivido el asesinato de mi comunidad parroquial. Digo esto por eso, por primera persona. Y perpetrado por lo que acá llaman de la oposición moderada. En todos estos años yo jamás he visto moderación. Y por otra parte también, con esto uno no canoniza ninguna de las partes, hay muchos intereses, como los llamados así geopolíticos y económicos, pero también hay una serie de tergiversaciones de la información, una serie de intereses conocidos por todos nosotros desde dentro, que hasta el día de hoy hacen casi imposible una solución, cuando se plantea todo en un fundamento inexistente. Ahora, en la última tregua que han firmado Estados Unidos y Rusia, apuntan a un solo grupo mayoritario que se sale de esta así llamada oposición moderada y que tampoco soluciona el conflicto. Y se pone todo el acento en excluir entonces toda posibilidad de acción del presidente Bashar al-Assad. Y esto ha sido así desde el inicio, como insisto. Nuestras comunidades se han visto diezmadas en distintas parroquias, en distintos lugares de Siria, pero particularmente yo me atengo a la experiencia vivida en Alepo.
Uh-huh. Alepo, una ciudad que ha sido noticia trágicamente en muchas ocasiones en estos años. Ens acompanya uns minuts avui Rodrigo Miranda, sacerdot, membre de l'Institut del Verbe Encarnat, destinat al Pròxim Orient durant 10 anys, 4 anys a Síria des del 2011, i ara actualment ens parla des de Roma. Una última qüestió para terminar esta breve conversación que tenemos hoy en directo para Radio Estel, para nuestros oyentes. Como habrá oído, preguntamos cómo creen los oyentes que se puede detener esta guerra en Siria, se puede parar. ¿Usted cómo cree que se puede parar? ¿Tiene alguna esperanza que nos pueda transmitir?
Sí, la esperanza no se pierde jamás. Nosotros, primero, por ser cristianos, también le pedimos a Dios el don de la paz. Y segundo, también la conversión de las conciencias y de los responsables que sacan partido de todo este gran conflicto. Yo creo que sí es posible una solución. Lo que pasa es que sobre un fundamento de tergiversaciones y de inexistencia de información desde el in situ, digamos, desde el mismo territorio, es difícil lograr una solución. Y después, cuando hay una serie de prejuicios ya tomados, imposiciones extranjeras para que los mismos sirios decidan su futuro. Es cierto que también uno tiene que cooperar con una serie de soluciones, una serie de medidas, pero me llama la atención que dos países que no tienen aparentemente nada que ver en la zona sigan desde ya hace décadas insistiendo en solucionar ellos los conflictos. Se ve entonces que siguen los intereses y por lo tanto estos conflictos se perpetúan.
Uh-huh. Bé, amb aquesta esperança nosaltres agraïm a Rodrigo Miranda, sacerdot, membre de l'Institut del Verbe Encarnat, que ens hagi acompanyat en directe uns minuts des de Roma. Que vaya muy bien, un abrazo a sus comunidades, tanto del Instituto del Verbo Encarnado como en general todas las comunidades cristianas presentes en el Próximo Oriente, que están haciendo un gran bien, y usted también seguro ahora desde Roma, siguiendo todo lo que pasa. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo también y gracias por el interés en esta noticia.
Bé, seguim en directe, passen 7 minuts i mig de 7:45, i amb Rosa Anyó del Comitè Català d'Ajuda al Refugiat i amb Mohamed Said, palestí, membre de l'Associació de Palestins a Catalunya. A partir del que hem sentit una mica amb la veu d'una persona que ha viscut a Síria, què dirien vostès de com veuen la situació en aquests moments? Tenim un alto al foc des de dilluns, però tenim xifres esfereïdores i poca esperança. Si vol començar, Rosa Anyó, per exemple.
Hola, bona tarda. Doncs, com molt bé ha dit, jo crec que les xifres en el cas de Síria parlen per si soles. Ara mateix ens trobem amb gairebé 5 milions de persones sirianes refugiades, vull dir, que ja han fugit de Síria, el que el converteix en el primer país d'emissió de persones refugiades al món. A més, també és important tindre en compte tot el nombre de desplaçades internes a l'interior de Síria, que arribem ja a la xifra de 7,6 milions. I és, aquest any supera, per exemple, les xifres de Colòmbia, un conflicte que dura 50 anys, i el conflicte de Síria només amb 5 anys ja ha superat aquesta xifra. A més, jo crec que també és important aquest reflex, com molt bé ha dit l'ACNUR en els últims 2 anys, és que ara mateix ens trobem en el major desplaçament forçat al món, actualment amb 65,3 milions de persones desplaçades al món, i precisament el conflicte de Síria és un dels principals motius perquè haguem arribat a aquestes xifres. I també, com ha dit l'ACNUR, és la primera vegada que superem la xifra dels 60 milions desplaçats al món. Per tant, són unes xifres que...
Si dels 60 milions, 7 i mig són de Síria, no? Pel que, si no ho he entès malament.
Dels 65,3 milions de desplaçats interns...
De tot el món?
De tot el món, hi ha 7,5 que estan desplaçats a l'interior de Síria, més els gairebé 5 que ja estan fora de Síria.
Per tant, total, per tant, 11.
Sí, podríem comptar.
11 milions de 63 milions i mig, més o menys, al món. Síria, per tant, està en uns nivells de percentatge altíssim en relació amb el que és la xifra de refugiats a tot el món. Molt oportú que Rosa Anyó parli dels refugiats, perquè nosaltres hem destacat les víctimes mortals, que és la tragèdia més important, però, clar, al costat de les víctimes i dels ferits, que també compten, hi ha aquestes persones forçades a desplaçar-se, no? Sabem que Hi ha molts centenars de milers a Turquia, per exemple, al Líban també, un país molt petit que està fent un gran esforç d'acollir refugiats, i tota aquesta realitat és molt dura. Mohamed Said, vostè ha parlat altres vegades en aquesta taula de Síria. Com veu ara la situació? És igual de pessimista que fa uns mesos, l'última vegada que va venir aquí?
Jo sigo siendo pessimista sobre el conflicto de Síria y sobre toda la zona del Oriente Medio, porque cada año voy y veo las situaciones de mal en peor.
¿Y por qué va a pillar?
Yo creo que estamos entrando, bajo mi punto de vista, después de ver la realidad, estamos entrando en un plan Sykes-Picot-2 en el Oriente Medio, dividir los países del Oriente Medio en cantones de países pequeños. En el 1917, Sykes-Picot, entre franceses e ingleses, repartieron el Imperio Otomano a su manera. Y ahora, en el 2016-2015, Estados Unidos y Rusia están o van a aplicar la misma fórmula para dividir esos países. Como estamos viendo en Irak, están haciendo como si fuera zona de los kurdos, zona de los chiíes, zona de los sunníes, zona de los turcomanes, y en Siria va a ser lo mismo. Dividir esos países en más países, porque les interesa Occidente, les interesa Estados Unidos y la Unión Soviética, o Rusia actualmente.
A Rusia, sí.
Y por esto yo veo es el plan Sykes-Picot-2 en el Oriente Medio. Ojalá que me equivoco, pero en realidad, en el plan, estamos en la tierra y vemos allí que es el plan que está moviéndose. Y en Siria, yo estoy seguro que van a dividirla en zonas. Zona alawita, zonas kurda, zonas suní y zonas turcomanes. Uh-huh. Y esto, después de la última visita que ahora yo he visto, es lamentable. En Jordania, es un país, hay casi más de 2 millones de sirios. Uh-huh. 2 millones de sirios, los que están reconocidos legalmente. Que hay gente que no saben el gobierno jordano que hay. Y ves la juventud, los niños sirios por las calles. Es una vida lamentable ver lo que está pasando.
Aquests 2 milions de sirians, lògicament, en molts casos ja porten anys. És a dir, són persones que van emigrar...
Después de la guerra. Durante este conflicto, nada más.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2 millones legalmente conocidos por el gobierno jordano. Ya ni tiene el Estado. Pero hay muchísimo más por las calles, por los... Si no tienen, no están ni en los campamentos de refugiados sirios.
Bé, doncs, realitat terrible aquesta. Dintre de tot, tant Mohamed Said com Rosa Añó, podem veure alguna esperança, per exemple, en aquest actual foc, amb tota l'ajuda humanitària que es podrà distribuir aquesta setmana, que ja s'està distribuint, pel que sabem, amb convois de seguretat.
Home, jo crec que l'alto el foc dona una oportunitat, com bé ha dit, de almenys poder arribar a tota aquesta ajuda humanitària que fins ara no podia arribar, i també obrir corredors humanitaris perquè la gent puga sortir de manera mitjanament segura en el cas que la seva vida corre perill. I tot i que creiem que és una notícia benvinguda, és una notícia a curt termini. Si realment volem acabar amb aquest conflicte, jo crec que hem d'anar a les arrels dels problemes, com són les desigualtats, són les inversions en el comerç d'armes en Síria. Per tant, sí, és una notícia molt benvinguda, evidentment, però no és la solució a llarg termini que esperem per al problema i al conflicte sirià.
I quina autocrítica pot fer Occident, pot fer la comunitat internacional, Estats Units i Rússia, les Nacions Unides, perquè sovint l'opinió pública d'aquí tenim la sensació que des d'Estats Units i des de la Unió Europea, entre altres punts del món, s'han armat aquests grups. De vegades s'ha atiat la revolta contra Bashar al-Assad, per exemple.
Sí, però jo estoy de acuerdo con el amigo Rodríguez. Rodrigo, yo creo que en la primera...
El sacerdot que ens ha parlat ara fa un moment. Sí.
En la primavera árabe, yo creo que ha sido un plan bien planificado por Estados Unidos y algunos pensadores europeos.
Ella ha dit la mal anomenada primavera árabe, perquè...
¿Me entiende?
La primavera...
Ese es el primero. El segundo, ¿por qué los europeos han intervenido en Libia? ¿Por qué no han intervenido en Siria? ¿Por qué? Porque Libia es un país de producción de petróleo y gas. Hay un interés económico. ¿En Siria qué tienen interés? Nada. El segundo punto, los sirios lo que quieren es acabar la guerra, volver a su país, a su casa. La ayuda humanitaria para ellos no sirve para nada, no es solucionar el conflicto. Solucionar el conflicto es ya intervenir y parar todas estas barbaridades que están pasando al pueblo sirio. Ayuda humanitaria, yo creo que hay ejemplos en la vida, en el siglo pasado, de ayudas humanitarias, pero no han solucionado los conflictos. Lo que hay que buscar solución al conflicto, porque yo he visto sirios en Jordania, lo que quieren volver a su país. No quieren, un litro de leche, una manta, lo que quieren ellos, y te lo dicen, queremos volver y queremos que acabe esto. Y esto es lo que yo creo que los americanos o los rusos o los soviéticos, lo que tienen que entender esto, nada más. Las ayudas no solucionan. Lo que hay que solucionar es el conflicto en sí, para que vuelvan cada familia, cada niño, cada mujer a su casa. Y luego ya las ayudas para otra vez volver a recuperar las casas, la vida perdida allí. Pero ahora ayudas no solucionan. Yo creo que ellos van por otro camino, acabar con el conflicto lo antes posible.
El conflicte dona la sensació que des del 2011 fins ara s'ha diversificat, s'ha multiplicat, s'ha complicat en definitiva, no? El que semblava una revolta opositora contra el règim de Bashar al-Assad, un règim amb algunes dosis de pràctiques dictatorials, ho hem de dir així, no? Encara que teòricament ha preservat la seva legitimitat el president. I d'aquí doncs, han sorgit molts problemes, altres grups armats, la presència del grup terrorista Daesh, i això doncs, fa que sigui una guerra que no sabem qui lluita contra qui gairebé en aquests moments.
Yo creo que la legitimidad, lo que le ha hecho el gobierno sirio, es, ha cogido la legitimidad a base de sangre, y a base de muertos. No legitimidad democrática, a base de muertos y de sangre y sufrimiento de su pueblo. Yo creo que si fuera un poco tenga una coherencia política, lo tenía que haber cambiado radicalmente. Pero él ha agarrado al poder porque sabemos cómo es estos gobiernos dictatoriales en el Oriente Medio.
Uh-huh. Està d'acord, com ho veu Rosanyó?
Bueno, jo en aquest sentit crec que és això, no? Que és un conflicte que en un primer moment va sorgir com una revolta, en principi, i que a mesura dels anys s'han multiplicat els actors i els interessos i l'únic que fa és anar prolongant, intensificant aquest conflicte, no? El que va provocant cada vegada més persones que hagin de fugir de casa seva, no? En aquest sentit jo volia recordar que les persones refugiades no fugen per voluntat pròpia, sinó perquè no tenen una altra obligació. Per tant, estic d'acord en el que ha comentat abans, que l'ajuda humanitària és una ajuda puntual. Realment el poble sirià el que vol és tornar a casa i viure en pau. I viure, bueno, que tinguin garantits el seu dret a la vida i el dret a la pau.
Mm-hmm. S'atreviria a pronunciar-se, Rosa Añó, sobre de quina manera es pot aturar aquesta guerra? Hi ha hagut uns intents els últims dies, coincidint fins i tot amb el G20, Rússia i els Estats Units, de buscar algun acord que permetés que les parts a Síria negociessin. Hi ha la possibilitat que Estats Units i Rússia liderin això. Cal anar més enllà, cal fer un esforç més multilateral, no sé. Potser és difícil, no?, pronunciar-se.
És una mica arriscat, sobretot vist la complexitat d'aquest conflicte, no? Però sí que són necessàries negociacions i almenys treballs que vagin en camí de la pau. Qualsevol acord que impliqui els actors clau que estan participant en aquest conflicte, penso que ha de ser un pas endavant.
Jo crec que hi ha interessos estratègics i econòmics. Interès estratègic que Rússia té la única base naval en Síria, en tot el Mediterrani. No lo va, porque si sale de esta base naval mediterránea, automáticamente va a perder todo el Mediterráneo, Rusia. Y Estados Unidos tiene su interés estratégico en la zona. Lo que no me cuadra, que Europa no está jugando nada. Y Europa está el conflicto a su puerta. Y eso es lamentable. Seguimos hablando, Ignasi, después de la guerra de Irak, seguimos hablando que lo mismo, que Europa no tiene decisión política a nivel internacional en el Oriente Medio ni en el Mediterráneo. Y esto es lamentable, que un poder económico y político como la Unión Europea no juega ningún papel. Yo creo que es la más indicada para jugar un papel fundamental en el Oriente Medio. Por su acercamiento, por la población en el Oriente Medio, está más cerca de aceptar ideas, resoluciones políticas de la Unión Europea que de Estados Unidos y de Rusia, porque la población allí rechaza todo lo que es Estados Unidos y Rusia. Al contrario, acepta Europa como un interlocutor para solucionar el problema, porque está muy cerca. Y Europa no está jugando nada hasta hoy. Imagino que no va a jugar.
En tot cas, Europa ha patit onades fortes de terrorisme, moltes vegades amb Síria, diguem-ho així, com a centre d'operacions o com a lloc implicat, no?, amb persones, fins i tot europees, que han viatjat a Síria, que han tornat i que han comès atemptats a França, a Bèlgica. És terrible, no?, també aquest patiment que estem tenint a Europa, també. No sé si això podria formar part d'alguna reacció europea.
Jo crec que abans d'entrar en la banda amb l'aspecte del terrorisme, seguint una mica la conversa del nostre company, jo crec que la Unió Europea és important que tinga decisió política, no només per la seva proximitat, sinó també per la seva responsabilitat en el conflicte. Doncs ja sabem que alguns dels països europeus són els principals comerciants d'armes, per tant, tenen una responsabilitat en la duració d'aquest conflicte i en la intensificació. Per tant, haurien de participar. I pel que respecte al terrorisme, jo crec que també no es pot assimilar amb tot el moviment de migració i de persones refugiades que ha arribat a Europa. Doncs moltes persones, bueno, la gran majoria de les persones que han comès atemptats són persones que han nascut aquí a Europa, i precisament les persones que arriben a Europa són les principals víctimes del terrorisme als seus països d'origen. Doncs recordem que són persones que venen de Síria, on està l'estat islàmic, d'Afganistan, de Pakistan. Doncs elles mateixes ja són víctimes d'aquest terrorisme, i precisament el que venen a buscar a Europa és protecció davant d'aquest terrorisme. Per tant, crec que s'ha de diferenciar aquests dos aspectes.
Bé, avui ens acompanyen al Mirador de l'Actualitat, us ho recordem, amics oients, Mohamed Said, palestí, membre de l'Associació de Palestins a Catalunya, i Rosa Anyó, del Comitè Català d'Ajuda al Refugiat. Per cert, el Comitè Català d'Ajuda al Refugiat, què està fent en aquests moments, dintre de la seva preocupació per tots els refugiats que puguin arribar aquí, però també per Síria, especialment? Hi ha alguna novetat, alguna cosa que ens pugui comentar sobre la tasca que vostès fan en aquests moments?
Doncs voldria recordar que la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat...
Comissió, perdó.
No,
disculpi.
Porta treballant concretament a Catalunya durant més de 12 anys. Per tant, portem molts anys treballant per les zones refugiades, no només actualment amb les persones que venen de Síria, sinó prèviament amb les persones que venien d'Afganistan, de Pakistan o de Mali. Per tant, portem 12 anys donant una atenció directa a aquestes persones, una atenció integral a nivell jurídic, social, laboral i emocional. Recordem que són persones que provenen d'un bagatge molt difícil i a vegades traumàtic. I en el cas actual, en el cas concret de Síria, doncs sí que hem vist, per exemple, augmentades el nombre de sol·licituds que provenien de Síria a nivell estatal i a nivell de Catalunya, doncs, bueno, principalment a través del sistema de reubicació. Tot i això, val a dir que, per exemple, a Catalunya el principal país d'origen és Ucraïna, no és Síria.
Mm-hmm. Doncs bé, felicitats, evidentment, a la Comissió, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat per la seva tasca, una feina que dona fruits, el que passa és que també topa amb la limitació de possibilitats, no? Tenint en compte la gran quantitat de persones, no?, que en el cas de Síria han hagut de fugir del seu país.
Per aquest motiu, nosaltres el que sí que demanem és que s'acceleri tot aquest procés de reubicació. Doncs recordem que l'estat espanyol es va comprometre a reubicar 16.000 persones i a presentar unes 1.400.
Ara fa un any, tot just, en aquella famosa cimera.
Ara fa un any, i ara per ara només n'han arribat unes 200. Per tant, estem veient que no hem reubicat ni, bueno, gairebé només un 1% de tot el que ens havien compromès. I si seguim així, necessitarem almenys 80 anys, no?, per complir en els nostres compromisos i també obligacions internacionals, creiem nosaltres. Doncs tenim, per ser signats del Conveni de Ginebra i altres tractats internacionals, és la nostra obligació garantir el dret d'asil a les persones que arriben aquí.
La prioritat, en qualsevol cas, és que s'acabi la guerra de Síria, això està clar.
Jo crec que és fonamental. Jo crec que si no se acabe la guerra, estamos entrando en un pozo muy peligroso. Y las dos, yo creo que no veo en el futuro inmediato alguna solución al, al conflicto. Al contrario, está más profundizándose la situación en Siria, en todo el Oriente Medio. Yo creo que Europa, Estados Unidos, el mundo está cometiendo un grave error, porque yo siempre he dicho en todas mis entrevistas, si no hay paz en el Oriente Medio, no hay paz ni en Europa ni en ningún país en el mundo. Si no hay paz, si no se solucionan los conflictos en el Oriente Medio, jamás habrá paz en Europa, en todos los países del mundo. Y los líderes europeos y los líderes mundiales todavía no están dando cuenta que esto, tarde o temprano, yo siempre digo, hace 20 años esto, y sigo haciéndolo cada día más amplio, el conflicto. Entonces, si no solucionamos los conflictos de sus raíces, no podemos tener más, que más aumenta el conflicto, más aumenta, como tú dices, el terrorismo. ¿Por qué? Porque la gente sale, la gente... Yo estoy en contra de todo lo que es el terrorismo, absoluto. Porque la vida humana vale más que todo lo que hay en el mundo. Como yo lo dije la última vez, una lágrima de una madre allí que pierde un hijo vale más que todo. Pero los líderes tienen que entender esto.
Sí, el terrorisme, efectivament, és una de les derivacions de guerres que hi ha hagut els últims 15-20 anys, incloent-hi la de l'Iraq, la de l'Afganistan, evidentment els terribles atemptats d'ara fa 15 anys tot just
als Estats Units,
Nova York i Washington, que van donar pas doncs, a una nova política internacional avalada pels Estats Units. Una última intervenció, si vol, Rosa Añó, sobre la situació a Síria, sobre els refugiats o sobre la necessitat d'implicar-nos entre tots socialment pel patiment d'aquest poble.
Doncs, d'una banda, més a nivell de reclam polític institucional, el que nosaltres creiem que seria una solució per evitar tots aquests perills que viuen les persones per arribar a Europa, al que se suposa que és la terra d'acollida, és obrir vies d'accés segures i legals. Què suposa això de vies segures d'accés legals? Són, per exemple, la possibilitat de sol·licitar l'asil en ambaixades i consulats, visats humanitaris, qualsevol cosa que facilite l'arribada de manera segura al nostre territori. Això d'una banda. I després, a nivell de reclam ciutadà, el que creiem que és important és sobretot que la gent continuï visibilitzant la situació de les persones refugiades. Doncs hem vist que gràcies a la pressió ciutadana institucional s'ha reactivat i s'ha accedit al procés de reubicació de l'Estat espanyol. Per això és molt important que se segueixi visibilitzant i sobretot que la ciutadania sigui implicada a través de voluntariat, associacionisme o visibilitzant la situació. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, Rosa Añó, de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Bona nit i fins una altra. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies també a Mohamed Said, palestí, membre de l'Associació de Palestins a Catalunya. Avui hem parlat de Síria i ens ho mirem amb esperança tot plegat. Fins una altra també, senyor Saïd.
Moltes gràcies a vostès.
Nosaltres acabem ara resumint l'enquesta i algunes opinions més. Recordem, amics joients, que la pregunta del dia avui ha estat aquesta. De quina manera, com creus que es pot aturar la guerra a Síria? Teníeu tres opcions a l'enquesta amb un gran acord internacional, una opció, la segona amb una opció militar per aturar l'Estat Islàmic i una tercera amb l'autocrítica de la comunitat internacional. Les opinions han estat aquestes, 50% a favor de la primera opció, amb un gran acord internacional liderat pels Estats Units i Rússia. La segona opció ha tingut un 30%, amb una acció militar contra l'Estat Islàmic, i la tercera un 20% amb l'autocrítica de la comunitat internacional i un diàleg amb el règim sirià. Encara recollim alguna opinió, per exemple, de David, des de Santa Coloma de Gramenet. Ens diu: Síria és un territori on el conflicte ens desborda, s'estan multiplicant als agents, jo crec que l'únic que s'ha de fer és combinar alguna acció internacional contra el terrorisme amb el diàleg i la diplomàcia. Bé, són aquestes i moltes altres les opinions que hem rebut. Us animem a participar-hi. I ara us plantegem, per acabar, la pregunta del dia de demà. La pregunta de demà, concretament, és aquesta, sobre ensenyament. Quin és el canvi més urgent que necessita el nostre sistema educatiu? Demà en parlarem.